El punt 10 és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de Torrenegre de Sant Cugat del Vallès. Té la paraula el senyor Calvet.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Si efectivament portem a aprovació inicial aquest expedient, és una passa més en la defensa de Torrenegre. Recordaran que ara fa aproximadament un any vam rebre una sentència contrària a la que fins aleshores era la segona modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de Torrenegre, una modificació que havia comportat que Torrenegre fos un sòl no urbanitzable, ordinari. Hi havia diversos recursos contra aquesta modificació. Havíem tingut alguna sentència favorable al plantejament que s'havia fet des de l'Ajuntament, que respon, vull recordar, sempre a una, creiem, majoritària voluntat ciutadana de preservar Torrenegre, però malauradament la darrera de les sentències va anar en contra dels interessos d'aquesta voluntat ciutadana de preservar Torrenegre i plantejava l'anul·lació d'aquesta modificació i, per tant, retornar a una situació urbanística anterior a la pròpia modificació, és a dir, a la del sòl urbanitzable no delimitat. En aquell moment, i al rebre aquesta sentència, i des de l'Ajuntament doncs, analitzar-la, vam considerar oportú iniciar una doble via de defensa d'aquesta voluntat ciutadana, d'aquesta voluntat de preservar Torrenegre, de no deixar que Torrenegre s'urbanitzi. Una primera línia va ser la defensa jurídica, la continuïtat de la defensa jurídica d'aquella modificació que havia tingut una primera sentència en contra, via la interposició d'un recurs de cassació, això ho vam fer pràcticament immediatament que va ser possible, i la segona va ser l'anunci del treball, és a dir, la redacció i la tramitació d'una nova modificació del Pla General Metropolità, serà la tercera, en la que puguem continuar amb la voluntat de qualificar l'àmbit de Torrenegre i els seus vorals com a sòl no urbanitzable i alhora doncs, intentar salvar la situació que va provocar la mateixa sentència, que és que pràcticament al cap de dies d'haver rebut aquesta sentència, se'ns entrés aquí a l'Ajuntament un pla parcial, un pla d'actuació urbanística que intentava doncs, precisament urbanitzar i edificar a Torrenegre. Aquest pla parcial, el que vam fer com a Ajuntament, com a plenari, va ser suspendre'l, iniciar tot un període de suspensió de tramitacions urbanístiques en aquest àmbit. Aquest període de suspensió té una durada de 12 mesos, més o menys ara els complim, i, insisteixo, el que vam fer va ser interposar el recurs de cassació i iniciar aquesta redacció i la tramitació de la modificació del pla, de la nova modificació del Pla General Metropolità. Al llarg d'aquests mesos, en suspensió, el que hem tingut han sigut diverses circumstàncies que vull també passar a explicar. En primer lloc, una vegada redactada aquesta modificació, té una primera fase que s'anomena abans de la modificació, va ser portar-ho aquí ple i aprovar-ho. Ho vam aprovar, si no recordo malament, al ple del mes de febrer. Aquest abans de la modificació del Pla General Metropolità la vam, com és preceptiu, enviar a l'òrgan ambiental, a la Direcció General de Polítiques Ambientals, per tal de doncs, continuar amb la seva tramitació. Aquest òrgan ambiental el que fa és recabar observacions per part de particulars i per part d'entitats i associacions ambientalistes. En aquest període de temps, des que vam aprovar l'abans fins ara, hem recollit una observació per part d'una associació, l'Associació de Petits Propietaris de Torrenegre, observació que forma part de l'expedient. Aquest abans, el que contemplava era, com sempre es fan tots els abans, un mínim de tres alternatives. L'alternativa 0, la 1 i la 2, que contemplen doncs, diversos estadis urbanístics del que és aquest àmbit de Torrenegre i els seus vorals. Nosaltres, en aquella aprovació inicial, ja vam manifestar que optàvem per l'opció 2, per l'alternativa 2, que després passaré a explicar amb una mica més de detall. Una vegada vam fer aquest abans, també pel camí, el que va passar és que vam rebre una segona sentència, en aquest cas la que desestimava la nostra cassació, el recurs de cassació que vam interposar ara fa un any. I, per tant, la primera sentència esdevenia ferma. És a dir, en aquests moments Torrenegre és un sòl urbanitzable no delimitat, no obstant, el tenim en suspensió de llicències, atès l'acte que vam celebrar en aquest plenari ja fa aproximadament un any. Insisteixo que pel camí vam continuar treballant amb el document. És un treball que hem fet a nivell intern amb els equips tècnics i jurídics d'aquí l'Ajuntament i també comptant amb la participació d'equips externs tant a nivell tècnic com jurídic. Aquest treball orientat cap a l'alternativa 2 és el que avui sotmetem a l'aprovació inicial d'aquest plenari. Una alternativa, una modificació puntual del Pla General Metropolità que bàsicament el que determina és que Torrenegre sigui sòl no urbanitzable. Sòl urbanitzable de caràcter ordinari. Recordaran que en alguna de les sentències es feia referència a la impossibilitat que aquest sòl tingués valors ambientals o paisatgístics, cosa que nosaltres podem compartir en major o menor mesura, però en tot cas és determinació ja de sentència. El que plantegem amb aquesta modificació, que avui portem a aprovació inicial, és bàsicament que tot Torrenegre sigui sòl no urbanitzable, de caràcter ordinari, amb una sèrie d'apreciacions que també vull comentar. En primer lloc és que els equipaments existents en l'àmbit de Torrenegre, bàsicament l'escola Levens i el club tenis natació, quedaran reconeguts com a tal, com a equipament, amb sòl urbà, directament sobre sòl urbà. Aquesta és una de les mesures que proposem amb aquest document, atès doncs, tot el raonament tècnic i jurídic que hem fet a nivell intern i a nivell extern. Creiem que és molt adequat que aquests dos equipaments, atesa la llei de l'urbanisme, que determina que aquest tipus d'equipaments no són compatibles amb el sòl no urbanitzable, passin a ser considerats en àmbit de sòl urbà. Això facilita molt la gestió de qualsevol contingència edificatòria en aquests dos àmbits. Tant el club tenis natació com l'escola Levens tenen una edificabilitat, alguna edificabilitat inclús romanent, que podran reordenar amb una relació directa entre aquestes entitats i el propi Ajuntament via llicència d'edificació. No haurem de passar per la Comissió d'Urbanisme, que és un tràmit sempre farragós al tractar-se de sòl no urbanitzable. També hi ha un àmbit residencial que pretenem que passi a sòl urbà. Això té una justificació. Ja era sòl urbà amb el plantejament del Pla General Metropolità de l'any 76, si bé és cert que aquest sòl urbà era molt més extens que el que exposem en aquesta aprovació inicial. Reduïm aquest àmbit de sòl urbà a l'estricte reconeixement de les finques existents. És un sòl urbà que podríem considerar que és un nucli bastant compacte, és el de la urbanització, precisament es diu urbanització de Torrenegre. En canvi, hi ha dos altres assentaments residencials que en l'anterior modificació tenien la consideració de sòl urbà no consolidat, que vol dir que tant amb un projecte d'urbanització com de reparcel·lació podrien arribar a consolidar la seva ordenació i els seus aprofitaments. El que plantegem és que quedin recollits en un àmbit del que s'anomena verd privat. Això vol dir que podran realitzar tasques de conservació, de manteniment, però en cap cas no tindran aquesta consideració de sòl urbà no consolidat, de sòl urbà que mereix encara doncs una sèrie d'instruments urbanístics per tal de desenvolupar-se. La resta de l'àmbit és bàsicament sòl no urbanitzable. Si bé és cert que en aquesta proposta d'aprovació inicial diguéssim, diferenciem el sòl urbanitzable del que s'anomena zona, bàsicament 26, caràcter agrícola, amb el més colindant a la ciutat, del forestal 27, una clau 27 en PGM, que és la que correspon més a l'àmbit de Collserola. De fet, per ser més precisos, aquesta clau 27 la d'alguna manera singularitzem amb un subíndex TN de Torrenegre per diferenciar-nos de la clau 27C de Collserola, que és un dels motius que precisament poden haver portat a les sentències anteriors, al confondre el que seria l'àmbit protegit de Collserola amb l'àmbit de sòl no urbanitzable ordinari que pretenem portar a aprovació inicial. És un document, insisteixo, molt treballat a nivell intern, a nivell extern, també molt i molt parlat amb la Generalitat, que en definitiva és qui l'aprova definitivament, tant en la seva fase d'abans, amb la Direcció General de Polítiques Ambientals, com amb la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Ha estat molt treballat conjuntament. Avui el que proposem és fer aquesta aprovació inicial. Immediatament després serà sotmès a informació pública, per tant que qui ho consideri faci al·legacions. També a recabar els informes sectorials. És un tràmit que té la seva complexitat. La nostra intenció, senyora alcaldessa, vaig acabant, és poder portar aquest document d'aprovació provisional abans que acabi aquest any. Insisteixo que avui fem l'aprovació inicial, informació pública, segur que passarà el mes d'agost, recabarem els informes sectorials, recabarem les al·legacions, haurem de fer aquesta formulació de text reforç i portar-ho a aprovació inicial dins del 2017, amb la voluntat que en el 2018, en el primer trimestre del 2018, la Comissió d'Urbanisme el pugui aprovar definitivament. En aquell moment tindrem el comptador zero. De nou, Torrenegre serà sòl no urbanitzable, sotmès, evidentment, a qualsevol contingència jurídica, que segur que hi serà, que segur que hi serà. La lluita per preservar Torrenegre és llarga i difícil i no s'acaba amb gestió urbanística ordinari, mereix tota la nostra atenció. Per tant, la nostra voluntat, poder aprovar inicialment aquesta modificació. Jo vull agrair especialment la presència d'en Silvano Bendinelli, el president del Club Muntanyenc i una de les persones destacades en el col·lectiu de la preservació de Torrenegre, amb els que hem, doncs, en alguna ocasió discutit i debatut tant aquesta defensa urbanística de Torrenegre com també, doncs, tot allò que fa referència a la gestió d'aquest àmbit, gestió inclús a través de projectes dels que es van aprovar en el procés participatiu dels pressupostos. Per tant, proposta d'aprovació inicial, senyora alcaldessa.
Gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor De Franc, té la paraula.
Bueno, más que una intervención es una pregunta al señor Calvet. Sé que hace ya varios meses se dio la sentencia, pero quisiera, por la falta de acceso a las carpetas, quisiera que si se me puede mandar la sentencia por el tema de... Porque básicamente una de las cosas que tumbaron fue la cuestión ambiental y paisajística, refiriéndose a que Torrenegre no tenía esta importancia, con el fin de poder analizar qué considera un juzgado que no tiene esta cualificación. Si hicieron un peritaje, si hubo una investigación o si simplemente se acercaron con Google Maps, hicieron un par de fotos y vieron que no merecía tenerlo. Entonces, por eso quisiera tener un poco más de información y después reivindicar el compromiso una vez más de la defensa de Torrenegre y que el voto será favorable, como siempre.
Gracias, señor Benejam, te la palabra.
Gracias, señora alcaldesa. Nosotros en este tema, primero que entendemos ahora con lo que decía el señor De Franc, que evidentemente lo que dice el juzgado no es que Torrenegre no sea protegible o no sea un espacio digno de ser protegido, sino es una cuestión puramente legal, o sea, de determinación de la determinación que tenía antes y de la que tiene ahora, ¿no? No si el espacio es protegible, porque evidentemente un bosque siempre es protegible, ¿no? Si se quiere proteger, ¿no? Nosotros en este tema ya venimos hace muchos años oponiéndonos a la política que sigue el equipo de gobierno por entender que lo que hace es chutar el problema para adelante cada cierto tiempo. Hace, si no recuerdo mal, pues al principio de este mandato, cuando el señor Calvet entró como concejal de urbanismo, hizo una referencia a las sentencias, a los procedimientos judiciales que había sobre este tema, anteriores y actuales, ¿no? Y dijo que se ganaban prácticamente todas las sentencias, lo cual no es cierto, y a día de hoy, pues menos todavía, ¿no? Teniendo en cuenta que las últimas son todas perdidas. Son por cuestiones diferentes, hay varios frentes abiertos, pero son todos importantes, ¿no? Y todos hacen referencia a la protección de Torrenegre, entonces, a la protección o urbanización de Torrenegre. En este caso, con esta aprobación, lo que hacemos es poner un parche, no solucionamos el problema. ¿Por qué? Pues porque los propietarios, que hay 91 o 92, si no recuerdo mal, algunos pretenden edificar. El ayuntamiento quiere que no se edifique, tienen derechos edificatorios por las antiguas normativas, pero el ayuntamiento va elaborando nuevas normativas y cuando ya tenemos nuevas normativas aprobadas, las anteriores son ratificadas por los juzgados, ¿no? Las que les daban derecho a edificar. Con lo cual, con eso vamos chutando el problema para adelante y al final lo que generaremos será, pues, un posible perjuicio económico para el ayuntamiento. es decir, para todos nosotros. ¿Tendremos que pagar o no tendremos que pagar? Esto es lo que queremos saber. Y siendo la alcaldesa a día de hoy presidenta del Consell del Parque...
¿Soc, eh?
No.
No, no, soc vicepresidenta.
A partir del setembre, vale. Vicepresidenta, vale. Pues vicepresidenta, sería hora de coger el toro por los cuernos y empezar a sentar a los propietarios a la mesa e intentar negociar con ellos una solución que pase, evidentemente, por proteger Torre Negra, pero también porque sus derechos se vean protegidos, de alguna forma. Seguro que soluciones imaginativas hay sin que se tenga que construir en Torre Negra ni un tocho más de lo que hay a día de hoy. Pero es que con esta regulación que están proponiendo ustedes se va a producir una situación tan rara como la que voy a explicar. Al lado de la Rabassada, bajando desde el lado de Barcelona, bajando antes de llegar a la Avenida de Gracia de San Cugat, a la derecha hay una casa que está allí desde hace muchísimos años, desde antes de toda esta regulación, no ya de esta que estamos intentando aprobar hoy, sino de otras, de las anteriores ya, hace muchísimos años que está allí esta casa. Y a la izquierda hay una urbanización que se llama la Costa del Golf, que está hace pocos años. Y con unas casas bastante grandes, todo urbanizado, y también era un bosque anteriormente. Esta casa que hay a la derecha va a estar, a partir de esta regulación nueva, en un suelo no urbanizable, por lo tanto, si un día se le cae al propietario la casa, por la razón que sea, no la podrá volver a edificar. En cambio, los que están al otro lado siempre se verán protegidos por la normativa de derecho edificatorio que tendrá, porque no la va a perder, porque seguirá siendo urbanizable, urbano, en definitiva. Con lo cual, es que estas cosas son muy raras. Es decir, ¿por qué al lado izquierdo se puede y al lado derecho una casa que tiene a lo mejor 50 años más o 100 va a pasar a ser no urbanizable? No sé, son cosas que me da la impresión que van en función del capricho de cada momento del equipo de gobierno. Nosotros no nos oponemos, evidentemente, a la protección de Torre Negra, pero sí que queremos que las cosas se hagan bien y que no tengamos que estar gastando dinero en abogados y en costas judiciales cada vez que perdemos sentencias por culpa de la mala praxis. Gracias.
Gracias. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Bé, nosaltres, com ja vam fer en el ple de febrer, quan es va publicar l'avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità, que li vam donar suport, en aquell moment creiem que era l'única opció que teníem per fer aquesta preservació, o se li digui com vulgui, vam considerar que la segona opció que es presentava era la idònea, i ho continuem considerant així, i l'única cosa que esperem és que en aquesta ocasió puguem portar els tràmits fins al final i es compleix allò que la tercera va la vençuda, diríem, per dir-ho d'alguna manera. I potser insistir que més enllà que de la proposta presentada hagi estat aprovada i sense esmenes, que siguem especialment curosos en els arguments que donem per defensar la no edificabilitat de l'espai i evitar, si pot ser una tercera sentència contrària, no sabem massa si tindrem una quarta oportunitat de fer alguna altra modificació d'aquest Pla General Metropolità. Jo m'ha sorgit ara aquí un petit dubte que no tenia i m'ha sorgit ara al sentir-lo a vostè, i és que diu que, si no ho he entès malament, potser ho he entès malament, que hi ha un àmbit residencial que es pretén que passi a ser sòl urbà, i ha dit Torre Negra. Si no ho he entès... Perdó?
L'urbanització de Torre Negra.
Val, per tant, llavors això exactament què vol dir? Quan diu... Perdó, és que potser no ho he entès bé. Quan diu sòl urbà, en tot cas m'ho explica en un moment o no ho sé. En qualsevol cas, això no modificaria el nostre vot, però sí que m'agradaria aclarir-ho. Gràcies.
Gràcies, senyor Vilasenyor. Té la paraula.
Alcaldessa, aviam, repetir tot el que ha dit el tinent d'alcalde, jo crec que ja donem per explicada la intervenció. En tot cas, ens traslladem també la intervenció que vam fer el mes de febrer. Aquí hi ha diferents criteris sobre la taula sobre quina és la voluntat que ha de tenir un municipi, sobre cap on créixer o cap on no. Jo crec que ens estem basant en aquestes circumstàncies. Són molts anys de debats, certament, però donem-hi una mica la volta. Jo li volia dir al representant del Partit Popular, el de Ciutadans no li dic perquè com que no sé què és el que diran, doncs no ho sé. Si diuen alguna cosa similar al que van dir en l'abans de planejament, doncs també els hi traslladaria a vostès. Vale. I si no, què? O sigui, si no aprovem això, quina és la vostra proposta? Per què no presenteu una moció que digui quina és la proposta que voleu fer? Quantes cases, de quina manera? Demà, perquè diguem-ho, perquè al final potser que comencem a parlar clar. Quina és la vostra proposta? La vostra proposta és un pacte amb l'accionariat de José el que digui que s'han de construir el 1.884 habitatges? És aquesta la proposta? No ho sé. L'altra, que ens esperem a l'execució i que es faci l'execució amb el pla especial que ja han entrat en diferents ocasions. Hi ha alguna altra proposta de trasllat de fecalitat a alguna zona de Sant Cugat, com aquelles que existeixen entre la Boehringer i Can Ametller? Ai, no, que no és terreny municipal? Doncs no. O tant de bo hagués estat, però en tot cas no és. La cosa és, quina és la proposta, a part de dir que no, que perdrem diners en costes d'advocats, que jo crec que això ja ho tenim tots bastant clar, en tot cas. Doncs això, la pedra al vostre teulat, quina és la vostra proposta? Gràcies.
Gràcies, senyora Fernández Jordán.
Gràcies. Bona tarda. Bona tarda de nuevo. Por dejar claro, medianamente claro, nuestra postura, la postura de Ciudadanos en este tema, queremos proteger Torrenegra, por supuesto. Urbanizar Torrenegra, no. Hacerlo como lo está haciendo la señora Conesa y su equipo, no. ¿Sigo? Gracias. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales. La primera, porque después de que se haya dado una colección de sentencias en contra de la regulación hecha por el Ayuntamiento y la de la Generalitat, también en el ámbito del parque forestal, etcétera, y negar una y mil veces que los dueños de los terrenos no pueden ser indemnizados por daños causados por la Administración, desde Ciudadanos seguimos diciendo que se equivocan. Hay una opción y existe. Pero, por no ahondar en temas jurídicos, iremos a algo que va a ser mucho más claro para el público en general y que es la manera de hacer del Ayuntamiento de San Cugat. Turoc en Matas, coste a día de hoy, 8 millones y pico de euros. Expropiación de Adif. A nosotros no nos hace ninguna gracia, ¿eh? A usted puede ser, para nosotros ninguna. Recordemos el caso, se expropia por 100.000 euros y vale 1 millón. Coste final, 7 millones, por cierto, con una negociación posterior al final, una negociación que sabemos que ha existido con el dueño de los terrenos por aquel entonces. El segundo punto, por el que no estamos en absoluto de acuerdo a la línea que lleva el Gobierno, porque es del todo impropio que se haya comenzado a realizar la modificación del PGM antes de la última sentencia del Tribunal Supremo, que es de fecha 10 de mayo del 2017. Porque es ahora, hoy, cuando el régimen del suelo es el PGM de 1976. Y si no es así, ¿por qué recurrieron la sentencia haciendo la modificación del PGM? Bien, y en tercer lugar, porque de verdad queremos proteger el paraje y nos hemos quedado un poco extrañados de que en toda la solución que ha narrado muy bien el señor Calvet, corríjame si me equivoco, la finca de Torrenegra, donde se encuentra la masía, es suelo urbano. No, solo el inmueble. ¿Entonces? Equipamiento, no lo ha dicho en ningún momento. Otro. Pero la masía, ¿cómo queda? Suelo urbanizable.
No urbanizable, señora Fernández Jordán.
En el mapa que nos ha aportado en comisión pone SU. Revíselo. ¿Seguro que no? Bien. Entonces, ¿cómo queda en la finca de la masía?
Ya le contestarán, no se preocupe. No está cabido ese gualagat.
Muy bien.
Muy bien.
Por todo ello, entendemos que no se debe hacer el procedimiento como se está haciendo. Como decía el señor Benellam, hay que hablar con los propietarios, que no solo es José, el señor Villaseñor, no solo es José, hay más propietarios. ¿Perdón? Sí, entre otros. Le aconsejo que mire las alegaciones que se dieron por no importantes de los propietarios y que llegaron a la última comisión de urbanismo. Y nuestro voto será no. Gracias.
Gracias, señora Gibert.
Molt bé. Jo seré breu, sempre dic que seré breu i després m'allargo, però seré breu perquè és un tema
que ha estat molt debatut, ha estat molt parlat, les posicions estan molt clares i a mesura que van sortint contingències jurídiques, senyor Calvet, que us he dit que és la paraula que devem somiar més en aquest ple com l'amenaça terrible, contingències jurídiques, doncs efectivament és un merder de calample, no? Això contextualitzat. D'acord, nosaltres vam avalar els primers passos d'aquesta estratègia jurídica perquè entenem bàsicament tres coses i ja els avanço que avui doncs, també els avalarem. En primer lloc, perquè l'adversari, diguéssim, un dels adversaris que ens està torpedinant i el que no ha admès diàleg i a més diguéssim que ens torpedina en qualsevol altre fet que nosaltres vulguem fer, és un delinqüent i és molt poderós. I crec que això s'ha de tenir en compte a l'hora de que quan estem tenint un embat d'administració pública doncs, contra interessos particulars. En segon lloc, perquè pensem que el bé de, i això per nosaltres és una premissa ideològica i per això ens corresponsabilitzem i acompanyem aquest procés, perquè entenem que el bé comú ha de primar per sobre de l'interès particular. I qui, si no, ho ha de fer això si no ho fa l'administració? Si no hi vella l'administració, doncs no hi vella ningú i per tant nosaltres també en aquest punt també ens corresponsabilitzem. Sempre ens hi trobarem. I després i finalment, i perquè va juntament amb això, doncs perquè percebem que realment la preservació de Torre Negra és una prioritat que és àmpliament compartida pels santcugatencs i les santcugatenques. Ara bé, i aquí va la nota discordant, és a dir, això no ve del no-res, és un procés que és llarg, el que tenim la llargada ombra de les contingències jurídiques que planeja, tenim algunes reflexions a fer, que sovint les fem, però avui no vull deixar l'ocasió de tornar-les a fer. Ens preocupa la no existència d'un pla B, i entenem que hem d'anar pel pla A, però ens preocupa la no existència d'un pla B. Aquesta estratègia judicial. Entenem que si no funciona és un precipici, en som conscients tots, els santcugatencs també en són conscients, la premsa en parla i per tant ens agradaria que s'activés d'alguna manera una via d'escapament per si no ens funciona l'estratègia jurídica. Pensem que també i creiem que s'ha de dir que part de la problemàtica és fruit d'un model urbanístic que està fins als topes, que ha devorat el seu entorn i que li ha quedat justament, diguéssim, només el flanc de Torre Negra. I es deia en un moment, es va dir fa molt de temps, hem salvat Torre Negra i veiem que ni tan sols això no està encara per segur. Doncs això, la part de la problemàtica és fruit d'aquest model urbanístic, fet que fa doncs, més que difícil una desitjable negociació amb els particulars, ara no el José i Núñez i Navarro en definitiva, sinó tota aquesta circumstància de particulars que efectivament d'alguna doncs, manera amb ells s'haurà de negociar i s'haurà d'arribar a acords. Bé, preocupats, com entenem que està l'equip de govern, però amb la responsabilitat que conté necessàriament aquest assumpte, donarem finalment el nostre acord a l'estratègia. Gràcies.
Gràcies, senyor Calvet.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Agrair en primer lloc el to de les intervencions i els posicionaments. Tots aporten alguna cosa en aquest debat que ja hem comentat i vull repetir que és el debat de la preservació de Torre Negra, llarg i difícil camí de preservació de Torre Negra, que en definitiva és una part més del model de ciutat que pretenem desenvolupar a Sant Cugat. Jo vull recordar que les sentències s'han de llegir totes senceres, perquè el que recorre per un munt de circumstàncies i aleshores la sentència pot referir-se a una o dues d'aquestes circumstàncies i les altres avalar-les, que en alguna sentència ja hi ha un reconeixement cap a l'administració local, en aquest cas cap a l'Ajuntament de Sant Cugat, a definir aquest model de ciutat. Per tant, nosaltres tenim el dret a definir un model en el que preservem Torre Negra, un sòl urbanitzable no delimitat, el que vol dir precisament és que el pots o pots no delimitar-lo. I nosaltres hem optat per no delimitar-lo. Nosaltres hem optat per preservar Torre Negra, que juntament amb tota la part sud del nostre terme municipal configura un continu bastant gran de no urbanitzable i de dissenyar un model que creix cap a la B30, creix cap a el que han sigut els dos grans eixamples que hem programat com a ciutat, tant Turó de Can Mates com Volpelleres. Per tant, el model hi és i el que estem fent avui és una conseqüència d'aquest model que defensem. Jo vull recordar que en el seu moment es van plantejar tota una sèrie de permutes, per tant una negociació amb els propietaris privats, i en aquell moment n'hi van haver uns que van optar per acollir-se a aquesta possibilitat de permuta, bàsicament la companyia de Jesús, però la resta no. I per tant, feta aquesta consideració, en aquests moments no cap al diàleg. No hi cap, perquè el diàleg és o per tots o per ningú, i per tant nosaltres no podem dialogar només amb els propietaris petits, per definir-los d'alguna manera, i no dialogar amb en Núñez, ha de ser homogeni. Escoltin, recordaran que en el plenari de fa un any, quan vam rebre la sentència, que senyor De Franc, li enviaré les dues sentències, tant la primera com la de negació del recurs de cassació, recordaran que jo vaig ensenyar el que era el Pla Parcial d'Actuació Urbanística, el PAU, que va presentar el dia següent, pràcticament, no va ser el dia següent, va ser al cap de 4 o 5 dies, l'empresa Josel. Posava blocs fins al Pi d'en Xandri, al llarg del camí de Can Borrell. Per tant, no hi ha negociació possible, no n'hi ha. Són dos models absolutament contraposats. Un, depredador del territori que volem preservar, l'altre, de voluntat ciutadana de preservar Torrenegre i de créixer, en tot cas, cap a la B30. Per tant, tot això respon a un model que efectivament no tenim cap altre remei que defensar per la via jurídica i per la via urbanística. La jurídica ho hem fet, va ser interposar el recurs de cassació, i la urbanística ha sigut precisament preparar, aquest ha sigut el nostre pla B, preparar aquest instrument. L'abans el vam aprovar, observacions només n'hi ha hagut una, és un document que creiem que és molt sòlid. A mi m'agradaria, evidentment m'agradaria, que fos l'instrument definitiu. Segur que serà sotmès a l'escrutini judicial, segur, però reitero que en el camí de defensa d'un model de ciutat que passa per la defensa de Torrenegre, nosaltres no podem vedar. Només per aclarir-ho, hi ha tres àmbits residencials, diguéssim, si es pot dir àmbits, o nuclis, m'agradaria dir més acuradament, dins l'àmbit de Torrenegre. Un és el que coneixem com l'entorn del Passeig Calado, això està molt cèntric de tot el que és l'àmbit de Torrenegre, al costat de la hípica del Severino, per entendre'ns. Aquest és un nucli molt dispers, ja es veu aquí amb el plantejament que es fa en aquest plànol, inclús hi ha fotos, ortofotos. És un nucli dispers que nosaltres aquest el reconeixem dins el que s'anomena un àmbit de verd privat. Aquest, per tant, quedaria d'aquell sòl urbà consolidat que teníem en l'anterior modificació a un àmbit de verd privat que creiem que és molt més adequat en aquest entorn. Hi ha un segon àmbit, que és el de la... segon, que vull ensenyar les tres imatges, que és l'entorn de la Rambla de Can Vell, això pràcticament és des de la carretera de la Rabassada ja, enfilant a mà dreta, també torna a ser un nucli molt dispers. I aquí, de nou, el que plantegem amb aquesta modificació és el reconeixement de l'existent en un verd privat. Per tant, aquí hi pot haver, efectivament, feines de manteniment i conservació. Hi ha un tercer nucli, que jo abans he dit la urbanització de Torrenegre, perquè el coneixem així, urbanització de Torrenegre, o el nucli de Torrenegre, que és aquest àmbit que ja s'aprecia, inclús aquí canvia d'escala, s'aprecia en l'ortofoto, que és més dens. Això sí que podríem considerar que és un nucli residencial. Això està a l'extrem sud-est de l'àmbit de Torrenegre. Era sòl urbà en el plantejament del PGM del 76, i per tant aquesta és una circumstància que considerem que, malgrat portar-ho als límits actuals de la propietat edificada, ha de continuar sent sòl urbà. Per tant, un plantejament sòl no urbanitzable en global. Els nuclis residencials, uns a verds privat, el que ja era sòl urbà el mantenim en sòl urbà. I els dos equipaments, importants equipaments per la ciutat de Sant Cugat, el Club Natació Tenis, o el Club Tenis Natació, i l'Escola Lavens, com equipaments en sòl urbà. Creiem que és una bona estratègia, juntament, és una qüestió molt tècnica, però aquesta diferenciació de claus, 27 i 26, en el que és el sòl no urbanitzable, zones i sistemes. Això ha estat fruit d'un llarg debat intern, amb els serveis jurídics de la casa, els externs també, i també juntament amb la Direcció General, que creiem que configura un document molt potent, molt defensable, molt sòlid. Insisteixo, serà sotmès segur a l'escrutini d'un jutge, segur, perquè segur que tindrem un recurs, però considerem que valdrà la pena doncs, continuar defensant aquest model de ciutat. Gràcies.
Gràcies. En relació al que comentava el senyor Benejam del parc de Collserola, recordi que una de les primeres coses, ja jo diria en la primera sentència, que es va tombar concretament era que tota l'àrea de Torrenegre formés part del parc natural. Per tant, no hi ha lloc per la proposta que vostè feia. Molt bé, senyor Benejam.
Jo crec que lloc per la proposta que jo feia d'asseure's amb els propietaris sí que hi ha lloc, encara que la proposta en aquell moment del parc...
Des del parc natural, deia. Vostè sí, sí. Ho proposava no, no. Des del parc natural.
No, aprofitant... No, aquí el que s'ha de fer és amb totes les administracions implicades, des de l'Ajuntament, també amb la participació del parc. I jo deia també que vostè participa al Consell d'Administració del parc, doncs això, doncs que entre totes les administracions s'abordés el tema d'una forma diferent a la que s'ha abordat fins ara.
Però no és parc, senyor Benejam, no és parc. Per tant, no hi ha opció. Bueno. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. Doncs passem al punt següent, que és la proposta